Bon dia, passen 5 minuts de la 1 del migdia, moment que comença l'hora del vermut, la tertúlia, aquí la sintonia de Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada, o també al radiofalset.cat o .net, si ens esteu sentint a través de la xarxa. Una tertúlia que per tercera setmana consecutiva ens porta a parlar, en primer lloc, i a destacar tot aquest procés sobiranista que s'ha iniciat al territori català. I diem que per tercera setmana consecutiva, perquè recordem que l'11 de setembre vam tindre una manifestació multitudinària en què es demanava clarament que Catalunya fos un nou estat d'Europa. La setmana, passada una setmana, gairebé el president català, Artur Mas, anava a Madrid a reunir-se amb el president espanyol i rebia la més que coneguda i esperada negativa a la proposta del pacte fiscal català. Arriba la tercera setmana i tenim un debat de política general en què tothom, bona part dels analistes polítics, esperaven l'anunci de les eleccions anticipades. Alguns, i amb aquests també m'incloc, esperàvem que seguint la litúrgia política i parlamentària aquest anunci es faria al final del debat. Doncs no, gairebé no es va arribar ni a l'hora de la intervenció del president de la Generalitat i ja s'anunciaven les eleccions pel 25 de novembre, eleccions anticipades. I també el debat de política general ens deixava una proposta perquè es preguntés a la ciutadania catalana quin era el seu futur. Això, aquesta pregunta que es faria, va ser una proposta firmada per Convergència, Esquerra Republicana, també amb el suport d'Iniciativa Catalunya Verds, amb algun socialista, les coses com siguin, el bloc del Partit Socialista, recordem, es va abstenir i tant Ciutadans com el Partit Popular hi van votar en contra. No podem negar que es tracta d'uns moments apassionants aquesta setmana en més d'una tertúlia i més d'un tertulià de mitjans. Allí puc sentir com si hi ha un adjectiu que es fa servir és això, és un moment apassionant. Espero que, i és la primera pregunta que llenço als tertulians que tenim avui aquí a l'estudi de Ràdio Falset, però també des de casa, si creieu que aquests moments són apassionants. Maria Arbonès.
Hola, bon dia.
Apassionants? Moments apassionants?
Sí, perquè sigui quin sigui el final, el moment actual, el present, doncs, és molt, molt interessant, no? Perquè crec que amb aquests 30 anys de democràcia, en molts casos entre cometes, doncs el moment actual crec que és important, no? I tot i que a vegades doncs no vulguis, que és molt difícil, no? Perquè no vulguis seguir aquesta actualitat política, doncs aconteixements ràpids, això sí, no? Cada dia estan succeint coses transcendents, importants, doncs te'l fan viure de forma viva, no?
Enric Calvo.
Hola, bon dia.
Moments apassionants?
La paraula no sé si és apassionant. Jo diria que són moments únics. Després de molts anys, doncs s'està recollint una mica el resultat de 30 anys de fer les coses d'una manera determinada i ara s'ha precipitat tot, no? I s'ha precipitat justament des d'una cosa que jo sempre he pensat que era la clau de tot, que no era el món polític, sinó que era la societat civil, no? Que era recuperar l'arquitectura civil i que aquesta actués des d'una base amb independència dels partits polítics com a manera doncs, de forçar canvis. No? És evident que avui tenim situacions econòmiques molt difícils, però també tenim una situació de cansament total i de desgast total d'un model que no satisfà ni les necessitats econòmiques ni les necessitats patriòtiques, per què no dir-ho així, i molt menys sentimentals, no? I per tant, doncs aquí estem vivint uns fets únics perquè s'ha precipitat. Tot s'ha precipitat i per tant setmana rere setmana. Jo diria que tot el que sortirà ara serà molt desagradable, tant per una banda com per una altra, perquè evidentment en els debats i en les reflexions doncs comencen a haver-hi situacions doncs d'aquelles que dius ostres, són una mica amenaça, no? Són una mica, a vegades, reflexions inclús fetes des de l'àmbit de Madrid, doncs dius, ui, això són una mica estrany, no? Però jo destacaria que és un moment, és apassionant, perquè penso que és una expressió màxima de democràcia impulsada per la societat civil. I fets únics perquè tenim una oportunitat de fer-ho bé.
Armand Pi.
Bon dia. Bé, en principi una mica el que hem comentat ells dos, pues, bàsicament és això, estem en un moment en què per la societat civil ha sortit al carrer. Evidentment hi ha gent que diu que ja també hi ha molta gent que no ha sortit i que pot tenir altra opinió, evidentment, però per això estan les urnes, perquè la gent precisament digui el que realment pensa. I bueno, a partir d'aquí, donar la veu al poble, pues, jo penso que sempre és bo. I per tant, jo que crec que el que com a mínim s'ha de tenir és el dret a decidir. Això està claríssim. Per tant, això és el que jo penso que el que s'ha de reclamar és el dret a decidir. Que sembla que a Madrid això no va amb ells, no? No tenim aquest dret. Pues jo penso que el dret l'han de tenir per decidir moltes coses. Una altra cosa és que el tema dels polítics, que s'ha parlat des del tema dels indignats i tot això, pues, que la classe política té les seves coses, hi ha els cobraments d'excàrrecs i altres coses que també s'haurien de plantejar i de parlar quan se parla a les urnes. Per tant, jo penso que actualment en aquestes eleccions suposo que no només se tractarà el tema nacionalista o sobiranista, sinó que també es tindrà en compte, pues, tot el tema social que s'està duent a terme en aquesta època i, bueno, suposo que de tot plegat sortirà el que tingui que sortir, vaja, en principi.
També instem els que esteu a casa o davant de l'ordinador o al celler, allà on sigueu, també que ens digueu què us sembla, com esteu veient i com esteu vivint aquests moments i aquesta actualitat, que normalment ja va molt de pressa, però precisament en aquesta qüestió encara s'està accelerant més. Per descomptat que es barregen qüestions, perquè a ningú se li escapa que arriba tot aquest debat respecte a la qüestió catalana, per dir-ho d'algun nom, quan avui mateix s'estan presentant els pressupostos espanyols i es parla del rescat. També ahir coneixíem les dades dels stress test fet a la banca espanyola, amb els resultats, doncs, que més o menys tothom s'esperava, el tema de que Bankia és l'entitat que necessita més diners en un escenari advers, que Catalunya Caixa, no m'equivoqui, també. Arriben tot un seguit d'informacions que posen de manifest una cosa que més o menys tots tres heu dit, que era el tema de si les coses s'han fet bé aquests darrers 30 anys. Ha arribat un debat de la transició, si cal una segona transició?
No, és que clar, tu dius que les coses estan barrejades, però jo crec que, és cert, estan barrejades, però d'alguna forma també estan lligades, no? Jo crec que aquesta resposta de la ciutadania, del sector civil català, és una de les conseqüències de com s'han portat i com s'aporten les coses. Clar, a veure, és obvi, o sigui, els que estan governant o els que han governat o en els últims anys, tot el que ha estat passant, la crisi econòmica, és que podríem fer un paral·lelisme amb l'Espanya de 1898, amb alguns aspectes, no? Amb aquella decadència de l'Estat, bueno, quan va perdre certes colònies, crisis polítiques i també, doncs, econòmiques internes, etc. No? I jo entenc que aquesta resposta de la ciutadania catalana és en part, no? És en part conseqüència d'aquesta falta d'horitzó que des de Madrid i des de l'Estat espanyol, doncs, està brindant, no? Que fa falta una transició. Jo crec que la transició es va fer malament. Jo entenc que eren temps molt difícils, que qualsevol pas cap a la democràcia, doncs, hi havia aquells sorolls de sabres que es deien i que
tornat a sonar.
I que van sonar el 1988 o el 23F, doncs, van sonar, no? Però vull dir, i que surten, no? Ara una de les pors que comentaven els companys, no? Del tema mediàtic de Madrid, amb els mitjans de comunicació d'aquests, és de que fan costat a proclames del coronel alemany aquest o d'altres militars que, escolta, no sortien al carrer novament en tancs, no? En fi, aquesta por, no? Jo crec que sí, que la transició no es va fer del tot bé, i aquesta, doncs, és una de les conseqüències. La gent, doncs, d'aquí de... Però no la gent tan sols d'aquí de Catalunya, sinó de la resta de l'Estat. Fa pocs dies també vam veure, doncs, una acció que cal reflexionar, no? Que era, doncs, aquella protesta al voltant del Congrés, i que això, doncs, la gent del paper i diuen, bueno, això, doncs, ho ataquen com un acte terrorista i fora de lloc, etc, etc, però escolta, és una altra mostra d'aquest descontent de la societat civil.
Ricardman.
A veure, aquí hi ha una cosa. Jo diria que El primer i més important és que la mobilització de la societat civil és un missatge a la classe política general. És a dir, portem masses anys utilitzant l'idioma que sigui, però l'utilitzem malament. Per tant, paraules com equidistàncies, asimetries, etc, etc, a l'hora d'explicar les coses, ha quedat clar que ja no es poden utilitzar. Per això també s'està precipitant el que s'està precipitant. La cosa és blanca o és negra, perquè el que no es pot negar és la realitat que pateix cada una de les persones que tenim al nostre voltant i nosaltres mateixos, no? Hi ha dificultats aquí, dificultats allà. Per tant, paraules buides de contingut per explicar si estem més bé o més malament difícilment es podran tornar a utilitzar. Per tant, jo crec que hi ha una reflexió per part de la classe política que diu, escolta, hem de canviar la manera, el model de fer política. Quan es canvia la manera de fer política és quan un se'n dona compte que va amb un cotxe que no correspon al motor amb la carrosseria. I és el model. Llavors, sí, el café para todos no funciona, pues que el que no funciona d'entrada és el sistema econòmic de que jo porto 10 i només en tornen 3, etc, etc, etc. Per tant, la dependència que té l'estat espanyol de les transferències econòmiques que des de Catalunya li tinc que fer. Si a més li afegim que hi ha dificultats per crear llocs de treball, perquè no hi ha accés al finançament, perquè les entitats estan tocades, etc, etc, al final es fa un bucle aquí que dius no funciona res. Però jo partiria del concepte de que el que ha canviat és la necessitat de canviar l'idioma. I paraules buides de contingut, asimetries, equidistàncies, perquè ara farem però tornarem i anirem i després tornarem a anar-hi i no us preocupeu que això ho parlarem i ho pactarem i no sé què, ja no és possible. Ja no és possible. Jo ho diria d'una altra manera. Jo sóc dels que penso que tot això ha passat perquè no hi ha hagut ningú a Espanya capaç d'agafar la Constitució i reformar-la 10 anys enrere. Ho d'avui es podia haver evitat. Ho d'avui es podia haver evitat amb un nou encaix dintre de la Constitució. Però 10 anys enrere, si fem una mica de memòria, estàvem en un moment, i permeteu-me l'expressió, que ideològicament s'estava dissenyant un missatge des d'una fundació, no diré noms, que després ha calat molt fort amb una sèrie de documentació, i avui tots aquells ideòlegs són els que estan al govern de l'estat espanyol. Per tant, paraules recentralitzadores, uniformar les competències, etc, 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 doncs no ens han d'estranyar, perquè això s'està coent des de fa 10 anys. Per tant, aquí tenim pues, una situació pues, que també ens afecta. Ara, que el poble de Catalunya té pacíficament, evidentment, tot el dret a decidir quin és el seu futur i dintre de quin marc, i per tant també, per què no, si ha de ser o no ha de ser independent. Això queda clar, és l'expressió màxima de la democràcia. Una altra cosa és que ho acceptin o no, que això ja és una feina que s'ha de fer a Madrid.
Una altra mostra, per exemple, aquesta setmana, no cal anar massa lluny, és el tema de l'educació. No sé si va ser aquesta setmana o finals de la passada, que es va fer una nova llei a nivell d'estat espanyol en el qual es limiten encara més les competències que es puguin tenir des de Catalunya a l'hora de l'educació. Per tant, cada vegada més sembla que estiguin tirant cap a Madrid, diguéssim, i deixant menys llibertat a la gent del voltant. Això, evidentment, en llocs com que tenen un caire més sobiranista, ja per temes de cultura i d'història, pues suposo que això encara porta a tenir un sentiment més arrelat al teu país.
També volem saber la vostra opinió. 977-83-0044, 977-83-0044 i 977-83-1135. 977-83-1135, perquè ens expliqueu com esteu vivint aquests moments, quines sensacions teniu, com heu viscut aquestes 3 setmanes en què sembla que alguna cosa que fa 5 o més anys enrere semblava impossible, ara està cada vegada sent una possibilitat, s'està convertint en una possibilitat de convertir-se en una realitat. A més, ens miren des de fora i també en parlen obertament. ja podem parlar de premsa econòmica, Financial Times, amb vídeos explicant una mica la situació i el pes català dins de l'economia espanyola, com fins i tot una de les últimes coses que he vist, un vídeo de Taiwan fet amb animació per ordinador, que també se'n reien, en forma de mofa, però explicant una mica com estava la situació, surt el rei, surt el president Rajoy, bueno, surt una Catalunya separada literalment i físicament d'Espanya, al mig del Mediterrani, bueno, ja us dic, una mica surrealista en alguns moments. Tornant a la realitat, i un dels arguments que, quan es parla de tot aquest procés i que de seguida ja s'ha esgrimit des del govern espanyol i també des de les files populars i socialistes, del PSOE, perquè ens entenguem, està la Constitució. I curiosament, l'article que està per allà al davall, literalment és l'article 2 de la Constitució, que diu que la Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació, en majúscules, nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats, en minúscula, i de les regions que la integren i de la solidaritat entre totes elles. És curiós com aquest és l'article 2, però és que l'article 6, referent als partits polítics, et trobes que, llegeixo, els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i a la manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte de la Constitució i de la llei. I atenció, perquè aquesta darrera línia crec que ha suscitat rius de tinta. L'estructura interna i funcionament hauran de ser democràtics. Quan tot un president del govern espanyol parla i presenta la Constitució com el mur que no permet assolir les aspiracions catalanes, i tots sabem que Mariano Rajoy, home, per unes primàries, crec recordar que no va sortir, que va ser bastant adit. Aquí no hi ha alguna cosa que grinyola molt, seguint el que deia l'Enric, de que la Constitució s'hauria d'haver revisat amb força profunditat.
Jo, si em permeteu, hi ha una cosa. A veure, jo penso que en aquest moment grinyolen moltes coses, però n'hi ha una que és claríssima, i és, jo vaig ser conscient arrel de la reflexió que em feia un company de Madrid, que em deia, escolta, diu, hi ha algú que no entenc. Diu, a Barcelona es munta una manifestació, és igual, d'un milió i mig, és igual. Allà hi havia molta gent. A més, ell estava a Barcelona i ho va poder veure. Diu, i no hi va haver cap problema amb la policia, ni amb aquí ni amb allà. Diu, naltros, aquí a Madrid, una manifestació és igual, de 5.000 a 50.000, no discutirem el número, se'ns acaba amb una tangana. Diu, què passa en un lloc i un altre perquè això sigui tan diferent? Dic, doncs mira, passa el mateix que és la resposta política a un problema concret, que és la voluntat d'un poble de ser el que sigui, decidirà lliurement el que sigui. I és que vosaltres, des de l'àmbit de mitjans de comunicació, etc etc, el que esteu dient és que els catalans nos odien i no nos quieren i ni s'aprovechen i tal i qual, i nosaltres des d'allà el que estem dient és que perquè jo continuï tenint Espanya com a amiga, necessito definir un nou estatus, el que decidirem. I això, si llegim les columnes dels diaris, veus perfectament una mica que hi ha un àmbit i un àmbit no. Per això la necessitat bàsica de que això sigui un procés pacífic, consensuat, participat, implicat i per l'altra banda, pues estem, pues això, la classe empresarial està sota amenaça, sota la por, els mercats no tenen fronteres, però ara sí, ara tenen fronteres, ara sembla que tenim fronteres els mercats, no? A veure, és igual que si és gran, petit, etc, etc, el mercat no té frontera, per tant, els fets polítics no tindrien per què incidir.
Es parla molt de que el procés acabi com acabi, el procés serà molt important a l'hora de que hi hagi reconeixement internacional. O sigui, des de fora, diguis Unió Europea, diguis Estats Units,
El tema d'Europa és clau, no? Jo insistint en el que deies de la Constitució, jo crec que és l'excusa ara, no? És un argument que es treu des de Madrid com per dir, escolta, això no es pot fer. Si tu mires l'article, crec que és el 149, diu de que, sí, diu que el trànsit a l'Estat serà emportat per agents de l'Estat, quan el País Basc i Catalunya no, no? Aleshores, clar, hi ha coses... L'any passat em sembla que es va tocar...
Sí, el 148 i el 149, qualsevol manual de dret constitucional ja et diuen que han estat clarament superats. Un és les competències que sí que poden agafar les comunitats autònomes, el 148, no recordo malament, i el 149 és aquelles que no poden agafar. Tant l'un com l'altre estan superats. Per això, és que només per això ja s'hauria, aquesta revisió constitucional, ja fa temps que s'hauria d'haver fet.
Com a mínim 10 anys.
I després el que també doncs, és actualitat ara, no? aquest mirament internacional que té Espanya, no? Que té l'Estat. Escolta, que rectifiqui el govern espanyol. O sigui, jo crec que el que dona mala imatge és la quantitat d'atur que hi ha, el que dona mala imatge és que un home, com ha sortit fotografiat, el Financial Times doncs, està buscant menjar amb un d'això, no? De la brossa. Escolta, no, és, home, és cert, home, el que dona mala imatge jo crec que també és un president del govern fumant un puro per la sexta per la sisena avinguda de Nova York, no? Aleshores, no ho sé, rectifiquem una mica, jo crec que hi ha coses que ja no... Tot i aquesta actitud, insisteixo, no?, d'aquests mitjans de comunicació de Madrid, que això sí que fa por, eh? Tinguem-ho en compte, que no és una cosa allò al marge i tal, que, escolta'm, estan utilitzant tota una sèrie d'estratègies comunicatives que són un perill, eh?
Jo crec que precisament per això han de seguir demostrant pues el grau de responsabilitat de, com ha dit ell, en una manifestació d'un milió i mig de persones que no passi res. Això jo crec que la manifestació va tindre importància, però va tindre més importància que no passi res després de la manifestació en quant al derulls i coses d'aquestes, pues perquè això jo crec que va quallar més en la gent que ho veia des de fora que no pas que la pròpia manifestació en si, la quantitat de gent, però el fet de que va així i de que va bé, jo penso que això no té preu. Penso que és la millor... El que dona més validesa al que s'estava reclamant en aquell moment.
El que també ha sorprès és aquest pas, no?, de Convergència i Unió, que sempre doncs, ha estat com aquesta ambigüetat, no?, que ha determinat des de fa molts anys... Sí, no mires així, és cert. No?
La política de Convergència no, però del pes al
és veritat, o sigui, el tema sobirà des de fa molt de temps, escolta, des de fa molt de temps Convergència i Unió no l'ha tingut amb cartera, no? Últimament, amb un congrés que hi va haver a Reus, va ser on allí es va posar de forma clara damunt de la taula, però sempre han anat una mica... Home, a veure, el senyor Duran i Lleida diran que té idea d'independent, no? I respecto molt la seva política, no? Però vull dir que també doncs, s'ha trencat aquesta, aquest nedar i guardar la roba de Convergència, que això també ha estat una altra de les sorpreses en aquest paquet de notícies tan ràpides que estan caient aquests dies, no?
Ah, per això jo deia que paraules... aquí distàncies i peix al cova. Correcte. I totes aquestes coses ara ja han passat a millor vida, si se'm permet l'expressió, no? Per què? Perquè ja no es pot utilitzar. Vull dir, la cosa arriba a un extrem que té conseqüències econòmiques. Catalunya està patint una sèrie de conseqüències
que ja es deien, abans de la crisi ja es deien.
Sí, jo vull recordar, ara farà un any i mig, dos anys, vam fer un acte com a PIMEC aquí per la presentació d'un llibre de Modest Guinjoan que es deia les balances fiscals, i per tant ja es posava de manifest que allà hi havia una sèrie de deficiències que ens podien afectar econòmicament i de més d'una manera. A veure, tota aquesta història de la por i Europa no ens voldrà i els altres no ens voldran. A veure, aquí és la part que jo penso que des de Catalunya s'ha de jugar, evidentment, a través dels representants polítics molt intel·ligentment, però també des de la societat civil. És a dir, si alguna cosa ha tingut clara la societat civil és que la pressió, la rentabilitat que donàvem alguns a atacar els catalans s'ha acabat també. A veure, portem més de 10 anys en què atacar els catalans, quan no parles de la llengua, parles dels diners, parles de tal, ha sigut molt rentable políticament. I estem parlant de comunitats fora de Catalunya. Tot això també s'ha acabat, i ells ho saben, per tant l'estratègia ha de ser d'una altra manera. Ara, políticament, quina seria la millor solució en aquest... Jo sempre he sigut que la... no sé si aconseguirem o no la independència, però jo crec que Catalunya tindria que anar a Madrid a aconseguir la independència, no esperar que ens la donin des de Madrid. Però bueno, ja sé que això és una mica estrany. Alguna persona a vegades m'ha dit, tu ets una mica serbi, amb això de la gran Sèrbia, però bueno...
I amb això que també he apuntat jo, de... clar, he fet referència a un partit polític, no?, que és Convergència, però també s'hauria de fer un repàs a tot el ventall dels partits polítics, com ha agafat aquesta convocatòria d'eleccions del 25N, no? O sigui, els socialistes, per exemple, no? O sigui, que, què? O sigui, també, bueno, doncs, internament han d'arreglar moltes coses, no? Que ja, bueno, a poc a poc
internament,
sembla...
Internament el PSC i amb el PSOE, perquè jo penso que el PSOE correcte. No diu el mateix, no parlen la mateixa veu, ni molt menys, per molt que se senti el Rubalcaba o en qui sigui dient lo del federalisme, en acabat surt algú altre, la segona de bordo, i diu que de renovar la Constitució i de modificar-la i tot això, res de res, vull dir que entre ells tampoc no s'entén, el que passa que ara suposo que havent en eleccions gallegues, eleccions basques i eleccions catalanes entremig, interessa i molt ficar en marxa, pues, de que se senti que parla de federalisme, perquè sembla que els pobles històricament més els tres pobles històricament més lligats amb Espanya, però que tenen les seves arrels, pues, puguin sentir-se una mica més còmodes amb aquest marc, però fins ara no s'havia plantejat tampoc, i és més, dins amb ells mateixos hi ha els seus discrepants, que hi són.
Ahir un dirigent socialista de la nostra comarca m'explicava una mica com anirà lo d'aquest cap de setmana del partit del PSC, perquè clar, com que els ha agafat una mica contrapeu amb un Pere Navarro, que és el president del partit però no és diputat ni està a la cambra, que es postulava com a pròpia candidat, amb una Montserrat Tura que també sembla que reunirà tots els avals, la cosa anirà una mica de que els candidats han de presentar els avals i serà el Consell Nacional el que els decideix si tindran 30 minuts per defensar el seu programa, i serà el Consell Nacional encarregat d'assenyalar o de triar aquest candidat. Home, 30 minuts quan estem parlant de que si som un país independent o no, a mi, a priori, em sembla molt poc temps. D'acord, la situació ha anat com ha anat, el PSC ve d'uns resultats electorals a la Generalitat molt, molt dolents, però complicat. A més, em fa, trobo que és molt significatiu que d'una banda hi hagi Pere Navarro i de l'altra hi hagi Montserrat Tura, que són els dos corrents que sempre, les dues ànimes que es deia que hi havia al PSC. Una elecció bastant transcendent, no només pel moment, sinó també perquè estem parlant de que o es tria un corrent o es tria un altre. No? Una mica aquest...
A veure, el Partit Socialista, imagino que primera que l'enganxa amb el peu, amb el pas canviat, això està clar.
Jo diria que l'agafa a l'aire.
Pere Navarro és un home que, com a mínim, des de l'àmbit de l'Ajuntament de Terrassa, és una persona amb estratègia, això està clar, i per segur que ell tenia previst, doncs, col·locar i fer aquestes primàries des d'un punt de vista de resoldre moltes coses des de l'àmbit intern del seu partit, però hi ha una cosa que clar no teníem prevista, i és que els canvis que fa a última hora, segurament justament per arreglar aquest tema del Consell Nacional, pues no han sentat bé, i per tant Higini Clotes, Nadal, Laia Bonet, crec que era l'ara de diputada, que sortint d'aquesta manera, doncs també imagino que ha creat, imagino, perquè desconec les qüestions internes, no? Però imagino que ha creat. Ara, per mi, el tema del Partit Socialista només està en una cosa. Com pot ser que el senyor Rubalcaba vingui aquí amb un acte que és important pel Partit Socialista, que és la Festa de la Rosa a Viladecans, allà a Castelldefels, i no digui ni mitja paraula del tema que preocupa aquí, que és lògic, i se'n torni a Madrid i llavors parli de federalisme? Això és incomprensible. És a dir, per tant, jo diria que a vegades la gent del PSC s'hauria de fer mirar la seva relació amb el PSOE des del punt de vista si és una relació que l'arropa, que l'ajuda o que el perjudica, literalment, perquè al final el PSC imagino que el que vol és justament treballar en l'àmbit davant dels seus votants que estan a Catalunya, lògicament, no? I és molt estrany que vingui una persona També hi ha hagut molta improvisació aquests dies. Es van canviant. El senyor Bono deia que potser sí que no ho havien fet bé, això, no? I ves que sabria molt greu. El Solana dient que no s'entendria pel món. I ja estem vist un expresident de la Generalitat que el teníem com un home molt acalmat de fumar-li una bronca en públic al Solana dient-li que tot allò... Sí. Doncs, que el havia irritat, no? Vull dir, jo diria que estem en un moment de molta càrrega també, entre cometes, emotiva o sentimental, pel fet únic.
Fa uns 10, crec que sí, entre 10 i entre 8 i 10 anys hi va haver una sèrie de trucades, moviments, accions aquí a Catalunya entre alcaldes socialistes, membres destacats socialistes, per tirar endavant un grup parlamentari propi al Parlament espanyol, no? I la cosa no va tirar endavant. Jo sí hagués defensat això, que el PSC tingués un grup parlamentari propi a l'estat espanyol, perquè ara es veu quina és aquesta relació inconvenient, no? Les inconveniències d'aquesta relació entre el PSOE i el PSC, que doncs, destacats, com ara apuntava l'Enric, no? Destacats allà al Rubalcaba, també expressions del José Bono, no sé si ajuden amb certes coses aquí al PSC, no? I parlant de relacions, també, home, ja veurem què passarà amb certes relacions de govern, que hi ha 25 quilòmetres, n'hi ha una important, entre Convergència i el PP, entre aquestes relacions d'aquests dos partits, tal i com passin les coses que han de passar en aquest futur immediat a Catalunya. No?
Home, vols dir que tot el que passi a Catalunya pot afectar l'Ajuntament de Reus?
Jo crec que...
Aquesta unió Pellicer...
Jo crec que tal, o sigui, que serà... Si s'apunta el que s'apunta, no? que pot passar, jo crec que la convivència serà difícil, tot i que després es vesteixi, no, és que aquí treballem en temes de gestió local, municipal, etc. No? Però, home, doncs estem parlant de... home, doncs tant Alicia Alegret que és i el Pellicer són dos diputats del Parlament, no? I a vegades, doncs clar, això transcendeix, no? Que no vol, que no es vulgui transcendir, que vol, insisteixo, no? Sempre es treu aquest argument que l'important és que estan fent gestió local.
Home, tenen bastanta fenya, eh?
Sí. Però vull dir que ja veurem també, i no tan sols a Reus, no? Sinó aquesta entesa que sempre hi ha hagut en molts punts, no? Entre Convergència i el PP, a veure com quedarà. Mm-hmm.
Bueno, si hem de tindre en compte les coses que han dit, a part de tot el tema de posar la Constitució com a mur per reparar aquestes aspiracions, també un altre, ja comença a ser clàssic aquest de és que una Catalunya independent quedaria fora de la UE. Jo la reflexió que em faig a nivell de dret és Catalunya fins ara està funcionant amb les normatives que arriben d'Espanya i Espanya està funcionant amb les normatives que arriben de la Unió Europea. O sigui, en aquest moment, Catalunya ja està complint normativa europea. Tot i així ens quedaríem fora?
Sí.
Sí?
Sí, perquè el tractat no preveu un cas com podria... Però és un tema de no preveure-ho. Una altra cosa, que és el que va defensar justament el que va redactar, crec que es diu Van Klerk, el lletrat que va redactar doncs justament tots aquests articles dels tractats, que deia, diu, el que passa que jo el primer que haig de dir és que a mi se'm fa difícil pensar que no tardaríem gaire en que Catalunya fos admesa dins. Per què? Perquè segurament molts dels requisits que es demanen a Catalunya, per no dir tots, ja els compleix, no? És a dir, és una qüestió... Clar, jo, això és un partit de futbol, no? I de cop i volta un jugador diu, escolti, que porto la camiseta del Barça, però jo sóc un jugador atlètic de Madrid. I diu, escolti, pues, surti i vingui a jugar amb el Madrid, no? Vull dir, per tant, és una cosa semblant aquesta. És un tema més... Europa funciona més procedimentalment i formalment. El que tothom... A veure, el que no ens estem donant compte, i això sí que és important, és que estem parlant d'independència, autodeterminació, etc, que evidentment són paraules majors i són objectius importants per a un país com el nostre, però el que no ens estem donant compte és que, mentrestant, Espanya cada cop és menys independent.
Això també.
Ho hem de tindre en compte, això també. És a dir, ahir sortien el test d'estrès dels bancs que van subjectes amb aquests ditjosos 50.000 milions, però bueno, tots sabem que Espanya tindrà que cedir moltes competències i que per tant serà menys, com a mínim serà menys independent. Per tant, Si ho mirem des d'un àmbit global, tenim Europa, tenim Espanya, tenim Catalunya, ho tenim tot, però és que el tema econòmic
moltes
està jugant
està
molt.
Està en mans dels mercats, precisament, no, són els que manen. Al
estem parlant d'Europa, però jo també voldria reivindicar una Europa de la que ens van, i jo em vaig omplir d'il·lusió, d'una Europa que fa molts anys era un nord, no? Jo fa pocs dies he complert 50 anys, no? I quan era més suposo que tots els que estem aquí, doncs, quan érem joves teníem, doncs, bueno, una sèrie de nords, no? I entre aquests nords, bueno, ens van dir el tema de la democràcia, de les llibertats, i Europa era un reflex, no? Era un reflex d'aquests grans conceptes, d'aquests bonics conceptes, no? Però ara, si fem un repàs a aquesta Europa, home, és preocupant, perquè, clar, quina Europa? L'Europa de Grècia, l'Europa on els totalitarismes estan augmentant de forma preocupant, on, escolta'm, doncs veus com l'extrema dreta, doncs, està agafant auge a Itàlia, per exemple, a Grècia. A Grècia fa pocs dies un grup de gent de l'extrema dreta se'n va anar a destruir tot un mercat de gent d'immigrants, no? Si fem un repàs també a països del nord també veuríem el que passa, no? O sigui, aquesta Europa de poca solidaritat, ja no tan sols amb els immigrants, sinó els propers, quines són aquestes relacions que estan passant entre Alemanya i Grècia i Espanya? O sigui, aquesta és l'Europa cohesionada que ha de ser doncs, referent a tot el món, amb una sèrie de conceptes, insisteixo, llibertat, altres, un exemple també en economia. No és aquesta Europa que fa uns anys es va vendre, no? Sobretot també amb la implantació de la moneda de l'euro, no? O sigui, ara l'euro què? O sigui, si féssim una reflexió de quina és la salut, de com funciona l'euro, és tal i com desitjàvem fa uns anys, no? Jo sóc crític amb aquesta Europa. Jo sóc un europeista, que es diu, no? Però un europeista d'aquesta Europa de cohesió, d'home, que cada estat tingui el que ha de tenir, però sí, doncs, una Europa que treballa conjuntament en molts aspectes, no? I ara aquesta Europa no hi és.
Però aquesta Europa portava a fer uns deures que alguns han complert i altres no. I en el cas grec, faig una mica d'advocat del diable, queda clar, o ja és sabut per tothom, que van falsejar els números.
Aquí hi ha moltes, Jordi, aquí hi ha moltes circumstàncies, hi ha moltes
coses. El que és evident és que una Europa que va generar coses tan bones com tots els conceptes i totes les mesures per implantar l'estat del benestar social, avui segurament fonamentat per les grans teories ultraliberals que molts cops han vingut des de l'altra banda del xarco, no?, que deien, sí, doncs s'han acabat implantant en forma, doncs, d'una versió d'aquest capitalisme més practicista, que al final 2 + 2 = 4, sempre. No pot arribar mai a fer 22. I llavors aquí tot es transforma en els deures que ha de fer l'Estat, els dèficits que ha de complir, els sobreendeutaments de les famílies. Clar, tot és com una mena d'estat major, que el que està fent és com un ordinador, que en el fons t'està dient error, error, error contínuament, i per tant no et deixo viure. A veure, una altra cosa és que podríem parlar molt dels models de gestió. A veure, a Grècia, a Itàlia i tal, però jo només en diria una. Diria una. I aquesta l'he viscut jo. Brussel·les, a part de tindre la seu de molts organismes europeus, té la seu de moltes organitzacions d'àmbit nacional o europeu que treballen en tema de lobbies i d'allò. Sabeu quantes oficines té Itàlia a Brussel·les? 180 d'organitzacions patronals per demanar subvencions, etc, etc, etc.
Lobbies?
Sí, lobbies. Lobbies, vull dir, la paraula lobby no ens ha d'estranyar tampoc. Jo defenso molt el canvi d'idioma. Lobbies, són lobbies, com també hi ha lobbies espanyols, lobbies catalans, etc, etc. Per tant, gent que estan allà una mica intentant, doncs, han treballat durant molts anys per aconseguir projectes, subvencions, etc. Aquest tema també s'ha portat malament, perquè la cultura de la subvenció ha portat on t'ha portat.
Jo no justifico actituds de governants europeus de certs països, però home, doncs sí que, per exemple, ens hauríem de remirar, ho explicava una miqueta l'Enric, no? Les reaccions o accions que han vingut des dels Estats Units. Per què aquí no tenim unes agències de qualificació, per exemple, per valorar o qualificar les nostres coses? Per què han de venir de Nova York, no? I quan França va voler apuntar i a veure si es podia crear alguna, i hi va haver doncs, respostes d'allà, i van baixar, no? Em sembla que van baixar els valors de França van baixar una mica, no? Aleshores, a veure, aquí l'explicació de tal o com es troba Europa en molts aspectes ve donat per un que hem comentat aquí algunes vegades, no? Des de fa 3 o 4 anys amb aquesta crisi econòmica, per uns mecanismes i estratègies mercantilistes que dius, escolta, com ho atures això, no?
Bueno, ara hem d'estar molt pendents, estem entrant en els darrer quart d'hora d'aquesta hora del vermut, i a mi m'agradaria que avui no s'aixequessin d'aquesta taula sense comentar una cosa que explicava l'Alfons Reig, que ha de passar aquesta propera setmana. Sembla que al final arribem a aconseguir una carta del paisatge pel Priorat que ha costat molt en qüestió de temps, perquè estem parlant d'un projecte que arrenca ja fa uns quants anys, que portava un document, hi havia una part descriptiva i una part normativa, que als inicis es deia que hauria de ser d'obligat compliment per tothom, i hem arribat a 4 dies de la signatura definitiva, i ja no hi ha una part normativa, sinó que hi ha una part de compromisos que cada entitat, municipi, ha decidit agafar. Com valoreu aquesta, per fi, signatura de la carta del paisatge del Priorat, un document tan i tan important, si afegim que des de Prioritat, l'entitat que presenta la candidatura a la UNESCO perquè el paisatge de la nostra comarca rebi aquest reconeixement, doncs sigui tan, tan important i arribi al final.
Bé, d'acord. Jo penso que evidentment sempre és interessant que tot un seguit d'entitats d'ajuntaments i altres entitats que es fiquin d'acord per tal de garantir que la nostra comarca segueixi tenint un desenvolupament dins d'un marc correcte, doncs jo penso que i que tots ens moguem amb un mateix carro, amb un mateix interès, jo crec que sempre és interessant. A banda d'això, doncs bueno, i esperem que tot plegat pues no tot plegat pues estigui endavant.
Enric, Maria.
A veure, nosaltres una mica el tema de la carta del paisatge al principi, costava d'entendre l'encaix, no? Perquè deies, bueno, això està en funció. El que passa que hi ha un tema que jo penso que és important, que és la carta del paisatge és una eina, si em permeteu l'expressió, que pot posar en valor moltes coses. I estem en un moment que les circumstàncies han canviat tant que justament si algú ens fa falta és precisament tindre eines, tindre projectes, tindre capacitat. Si a més aquí sumem que hi ha una voluntat clara per part de la comarca doncs de presentar la seva candidatura a través de Prioritat, doncs jo penso que una cosa ajuda a l'altra. Des del punt de vista empresarial, que jo hi he tocat més des de l'àmbit de PIMEC, que també signarem i ens adherirem totalment, inclús amb compromisos per part nostra, creiem que fins i tot la carta del paisatge pot ser una bona oportunitat empresarial. És a dir, dir que les empreses del Priorat es troben dintre d'un àmbit on per consens social, amb ajuntaments, administració, etcètera, etcètera, doncs tenim uns acords que el que volen és un desenvolupament sostenible d'algú que per nosaltres és molt important, que és el paisatge, però també afecta els entorns urbans dintre d'aquest paisatge. Per tant, la manera que fem les botigues, la manera que les decorem, la manera que volem fer les naus, si hi ha o no hi ha àmbit, polígons, etcètera, etcètera, doncs creiem que això pot ser un tema important. Com a mínim, marcarà unes regles del joc i sobretot la capacitat de fer coses entre nosaltres cara al futur.
Maria?
No, més del mateix, jo veig una cosa positiva, no? I insistir en el que diu també l'Enric, no? Aquestes coses normalment es veuen des de moltes instàncies com una cosa sentimental, romanticisme, no? Estem parlant d'ecologia i d'això, pues, escolta'm, doncs, els moments ara també doncs, obliguen a que si es parla de tema o projecció econòmica doncs s'han d'escollir altres iniciatives. No, aquesta doncs, jo crec que té la seva vàlua també en aquest sentit, no? I positiu, perquè doncs, bueno, hi ha hagut, sembla ser, doncs, un gran consens per part de moltes parts, menys alguns ajuntaments. Crec que no tots els ajuntaments prioritins s'han sumat amb això. Voldria saber, no sé si els aquí presents saben quins han estat els arguments que alguns ajuntaments, però home, és estrany, no? Perquè doncs l'aposta, diguéssim, el formulari de tot el que presenta aquesta carta doncs és molt positiu, no? Dona sentit a aquesta comarca, no? I optimitza aquesta comarca, no? Jo sempre quan jo, és clar, per temes de feina, no? Sempre surt el tema d'on som vius i on treballes i tal, no? Jo treballo a Reus i visco a Falset, no? I un dels exemples és que trec sovint és aquesta... I escolta'm, jo amb 25 quilòmetres, quan plego de treballar i estic d'això, no? 25 quilòmetres, 25 minuts, i passes pel Coll de la Teixeta, entres a Pedrell, doncs entres en un altre món, i això t'omple, no? O sigui, a veure, no vull menys tenir Reus, ni molt menys, ni el Baix Camp, ni aquella part de...
Són mons, però, altres mons.
Però vull dir que home, doncs, els qui ens agrada doncs, un tipus de paisatge com el que té el Priorat, doncs, home, és una cosa que t'omple deixar de banda doncs, un tipus de paisatge, no? I incorporar-te en un altre doncs, amb una facilitat, ja ho he dit, no? En 25 quilòmetres, 25 minuts, doncs, com canvies de forma radical de paisatge i també de vida amb certs conceptes, no?
Bueno, estem arribant al final d'aquesta hora del vermut d'avui. L'audiència no ens ha tocat, doncs avui la trucada la fem nantros i com no a una persona molt vinculada a aquesta hora del vermut que gairebé cada dissabte està amb nosaltres i avui, tot i no estar físicament al meu costat, tenim a la Rosa Gairal a l'altra banda del fil telefònic, com sempre, duent endavant el seu paper de corresponsal de Ràdio Falset a Pradell de la Teixeta. Bon dia, Rosa!
Bon dia, bon dia!
Com ha començat aquesta festa major passada per aigua?
Per aigua, però bueno, tot i així estem força contents, perquè la gent diu que ja convenia, els que havien de Barmà no hi estan tant, però bueno, diu que també estan resignats perquè aquesta aigua convenia, però molt, molt. Ahir vam encetar la festa major, com amb ball, avui amb missa, i l'estrella d'aquesta festa major és la inauguració de l'exposició de tota la documentació del túnel de l'Argentera, que data de fecha de 1882. És preciosa. Amb ella hi podreu veure 15 làmines de tal com se treballava llavors, tal com se feien els plànols, tal com tot. I després hi ha 16 fotografies també precioses, precioses, precioses. L'any, aquest túnel es va fer l'any 1882, això ja ho havia dit, no Jordi?
Sí.
Llavors...
Però ja està bé recalcar-ho.
Eh?
Ja està bé recalcar-ho. És una data important.
Llavors, és bonic perquè es veu el treball amb tradició de tota la vida, que representa, que veus que van amb excavació, pedreta amb pedreta, i està allà tot fotografiat, i després la modernitat, la més modernitat, doncs és la força que la feien, que la proporcionava el vapor, i que movia compressors d'aire, ventiladors, dínamos i totes aquestes coses. Jo crec que m'agradaria fer des d'aquí una invitació a tota la comarca, perquè tant la gent gran com la gent jove, vull dir, és interessant de veure com les coses han canviat i com en aquell temps se va poder arribar a fer aquest túnel. Ara per fer el metro posen aquell aparat i fa... i
es va fer el forat.
O sigui que això és el que tenim més destacat. Demà continuem amb alguna cosa pel Canalla, i torna a haver concert i teatre, i bueno, i bones ganes de passar-s'ho bé. O sigui que convidem a tothom.
Rosa, aprofitant la benentesa que tenim a l'altra banda, acabem de dir el tema de la carta del paisatge. Sembla, ja està previst que aquesta setmana es firmi la carta, tots els agents implicats i que han fet compromisos, la firmaran aquest dijous. Com ho veus tu? Com ho has vist? Perquè més o menys ho has anat seguint, eh? No em diguis que no.
Sí, però ha costat, eh? Ha costat, ha costat. Però bueno, me n'alegro moltíssim que ja tothom s'hi mulli, com si diguéssim, eh? Em sembla perfecte, perfecte. Llavors, aprofitant també que es firmarà això, és un bon motiu per veure com van treballar tota aquesta gent per fer aquell túnel, que, bueno, que era una revolució. No sé si té, però crec que ho tinc, és interessant, no sé quants quilòmetres té. Hi ha un bocí que va de Capçanes a Prat d'Ibi, que va ser el primer bocí que van fer, de 7.700 metres. Després el que va de la Torre a l'Argentera, que en té 2.735, i després el que va d'allí cap al Coll de la Teixeta. Del Coll de la Teixeta al Coll del Forja, 1884. O sigui, que imagina't tu, no, això és l'any. Uh-huh. Aquí no posa els quilòmetres d'aquest tros, però bueno, vull dir, fixa't, 7 i 2, 9, és un túnel de 10 a 12.000 quilòmetres.
Uh-huh. Un túnel important, perquè uneix Priorat i Baix Camp.
I després és, uh-huh, és bo, perquè també hi ha fotos de la, doncs, de l'època de la guerra, com el túnel va parar, com la gent, els soldats i tota aquesta gent s'hi refugiaven. És molt bo, les fotografies i les làmines són precioses.
Un túnel que tinc.
I després també hi ha tres llibres que també va explicant, que els hem digitalitzat.
Digitalitzat, molt bé.
Exacte. I hi ha tres ordenadors, llavors te pots assentar allí i si vols, doncs mira, per curiositat, anar a veure què diuen aquests llibres i tot això, pues, doncs perfecte.
Rosa, el Mariet vol comentar alguna cosa?
Bon dia, Rosa.
Bon dia.
Què tal? Aquí, parlant sobre independència. Escolta'm una cosa. Bé, túnels que em sembla que en temps de la guerra també servien com hospitals, no?
Sí, sí, també hi va haver hospitals, sí, també. Igual com l'església del Pradell també va servir com per refugi de soldats i també per hospitals.
Jo et volia preguntar, suposo que tenim, que és comú un amic que és el Xavier Amorós, sovint faig cafè amb ells i parlo sobre coses, i sempre que em treu la paraula Pradell de la Teixeta em rectifica i em diu no és Pradell de la Teixeta, és Pradell.
Sí, abans era més Pradell.
Tu com ho veus això? Defenses Pradell de... T'ho dic perquè ell se'm posa d'allò, és una defensa que fa de forma acèrrima, no? Però vull dir, tu això de la Teixeta o no et preocupa?
De fet, ho vaig conèixer com a Pradell de la Teixeta, ja. Uh-huh. Llavors, clar, 40 anys enrere ja es començava a dir Pradell de la Teixeta, perquè estava al Coll de la Teixeta, però la gent gran del poble encara diu, no sé per què poseu de la Teixeta, perquè això és Pradell. I clar, llavors dius, bueno, doncs Pradell. Si abans només se deia Pradell. Però ara, com que n'hi ha una a Lleida, també, i les comunicacions s'han agilitzat tant, doncs també perquè n'hi hagi confusió, doncs llavors sempre dius Pradell, però el de la Teixeta, no el de Lleida.
Sí. Que vagi bé la Festa Major.
Gràcies, si vols pujar a veure tot això t'agradarà, val la pena.
Gràcies.
Però si després vols fer una mica de ressenyeta, uh-huh, està molt bé.
Rosa, ara, quan està oberta l'exposició i a on?
Bueno, està, ajutant, no ho he dit, està al Casal Cultural, a dalt del primer pis. Uh-huh. Però bé, si us interessa veure-la, suposo que estarà oberta aquesta tarda, estarà oberta demà, però si us interessa, em feu un truc i jo m'espavilaré per tindre la clau, que segurament està al bar.
Vale, doncs. Moltes gràcies, Rosa Gairal. Me penso que falta alguna cosa,
Sí, sí, falta allò de dir Ràdio Falset, Rosa Gairal, des del Pradell de la Teixeta.
Gràcies, Rosa. La setmana que ve et vull aquí, eh?
Vinga.
Adéu. I nosaltres, doncs, ja s'acaba el nostre temps. Toca ara deixar pas als 100 anys fent vi, perquè ens presentin un nou vi. Un nou vi que, personalment, a mi m'agrada molt i estic molt satisfet. És d'aquelles coses quan te porten l'oví del poble. És el que passa, aquesta l'hora del vermut que tanquem. Gràcies, Marià, gràcies, Enric, gràcies, Amman, gràcies, Jordi Borja, que has estat a l'altra banda, i gràcies a tu ha pogut arribar a tot arreu, tant els que esteu a casa com si ens esteu escoltant per internet. La setmana que ve tornarem, com no, aquí al 107.6 de la freqüència modulada, a l'hora del vermut, a la 1:05. No hi falteu. Adéu.